L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Molt bon dia, som a 11 de febrer, dijous gras. Benvinguts a l'informatiu de Mute, un dia més l'actualitat mana. Una actualitat aquí avui, entre d'altres temes, ve encapçalada per la fàbrica de mobles Antaix. I és que el comitè d'empresa de Natura Antaix ha trencat les negociacions amb la direcció. Així comencem, així encetem una jornada més l'informatiu de Mute. Salutacions de qui s'encarrega de presentar i coordinar aquest temps de notícies. Tere Giné. L'informatiu d'avui comença tractant temes relacionats amb el sector del moble i concretament amb una de les empreses referents al territori que, igual que moltes d'altres, no passa pels seus millors moments. Malauradament, sembla que el comitè d'empresa d'Antaix ha trencat les negociacions amb la direcció. Els treballadors informaven que l'empresa ha rebutjat les propostes i no vol reduir la durada de l'ERO que el comitè troba excessiu. Josep Roig ha treballat aquesta notícia. Ens informa des de la Plana Ràdio.
Després de la reunió celebrada ahir a la fàbrica de mobles Antaix a la Sénia, el comitè d'empresa efectivament comunicava el trencament de les negociacions amb la direcció de Natura Antaix, afirmant que es neguen a acceptar un altre ERO temporal si la empresa no accepta cap de les seues propostes. Els treballadors, mitjançant una nota de premsa, informaven de que l'empresa havia rebutjat totes les propostes i que Antaix no vol reduir la durada de l'ERO, que el comitè d'empresa troba excessiva i reclama que redueixi de 180 dies a 120, així com que acabi el 31 de desembre del 2010 en lloc del 2011, com proposa l'empresa. Ho explicava a l'Esemute Mario Guerrera Fernández, que és portaveu d'Intercentre del Comitè d'Empresa de Natura Antaix. El perquè del trencament d'aquestes negociacions.
Nosotros teníamos pensado que en la reunión de ayer la empresa iba a aceptar alguno de los puntos que nosotros habíamos planteado. La empresa planteó un expediente de regulación nuevo de 180 días con una duración hasta el 28 de febrero del 2011, y nosotros habíamos propuesto que el expediente sea de 120 días y hasta el 31 de diciembre. También habíamos propuesto que complementen el 10% de los días que nosotros vamos a la tour del salario, porque ya hemos cumplido 180 días en un primer expediente y ya pasamos a cobrar del 70% al 60%, y en todos los pedidos la empresa nos ha dicho que no estaban en condiciones de asumir ningún complemento más, que y tampoco pensaban hacer bajar los días, porque al no cerrar el año al 31 de diciembre no tenían lugar y no podían ver las cosas que podían pasar durante el 31 de diciembre. Así que en todo momento se negaron a todas las propuestas que nosotros proponíamos.
Per aquest motiu, segons continuava explicant Mario Guerrera, el comitè d'empresa diu que les properes reunions seran convocades per la delegació del Departament de Treball, ja que afirmen que ni el comitè ni els sindicats estan disposats a signar cap expedient en aquestes condicions.
Sí, las negociaciones, bueno, el Departament de Trabajo nos citará tanto al comitè d'empresa y a los sindicatos como a la empresa a una reunión conciliadora. Se pondrán los puntos tanto del comité como de la empresa, y ahí, bueno, a ver si acercamos posturas, si el arbitraje de la delegación de trabajo puede sacar algo más en concreto, bueno, y si se llega a firmar el expediente que la inspección de trabajo, nosotros nos vamos a hacer los responsables de que manden de nuevo a la gente al paro, porque si nos situamos en el peor de los casos, que sería el 28 de febrero del 2011, los trabajadores de Antaix hubiéramos cumplido 360 días de ATUR ya consumido, porque son 180 del expediente que estamos actualmente, más los 180 que propone la empresa ahora, y un poder adquisitivo haber perdido aproximadamente el 12% que se perdió en el 2009, más el 20% que se perdería en el 2010.
Aquesta problemàtica afecta 214 treballadors de l'empresa Antaix, pràcticament la totalitat del seu personal. També Guerrero explicava que, cas de no prosperar aquestes negociacions ja a través de la delegació del Departament de Treball, no descarten que poguera haver manifestacions en les properes setmanes.
Gràcies, Josep. Canviem de temàtica informativa perquè Greenpeace anunciava ahir al Parlament que denunciarà el Ministeri d'Indústria per incomplir en el procés per escollir la ubicació del cementiri nuclear del conveni d'Arús sobre la participació i informació. Ho dia així Carlos Bravo, el responsable d'energia nuclear, després de mantenir una reunió amb una delegació d'Iniciativa per Catalunya als Verds Esquerra Unida, encapçalada pel secretari general de la formació ecosocialista i candidat a les eleccions al Parlament, Joan Herrera. Bravo explicava que una de les qüestions principals que s'ha tractat en la reunió ha estat la resolució del govern espanyol del 23 de desembre del 2009 que va donar inici al procés per la ubicació del cementiri nuclear. Ha considerat que el procés és totalment il·legal i vulnera unes normatives que estan en vigor a l'Estat des de fa 2 anys i en concret el conveni d'Arús. Escoltem Carlos Bravo.
I tenia que haver-se puesto en marcha previamente un proceso participativo que es totalmente distinto de lo que se ha llevado a cabo. Tener en cuenta que nadie conoce ni siquiera el proyecto del almacén temporal, ni su estudio de seguridad, ni el proyecto del centro tecnológico asociado, ni los alcaldes que se han postulado como candidatos tienen conocimiento de esos proyectos. Nadie ha podido conocerlos, ni verlos, ni opinar al respecto. Todo eso que se tenía que haber hecho con un proceso bien regulado que establece el convenio Aarhus, se ha vulnerado y por eso creemos que este proceso es totalmente ilegal. Lo vamos a impugnar, lo vamos a llevar a los tribunales en breve.
Herrera explicava que ha acordat coordinar-se amb Greenpeace. Les denúncies que ens han traslladat Greenpeace evidencien que s'ha vulnerat la normativa comunitària en participació. Les portarem a Europa perquè el procediment vulnera el conveni d'Arús sobre participació i informació en matèria ambiental. Així mateix, Herrera també anunciava que traslladarà al Congrés dels Diputats la voluntat de parar el procés. Explicava que avui dijous presentaran una interpel·lació on traslladaran a Zapatero que paralitzi un procés que no té consens social, ambiental ni territorial. Continuem avançant en el nostre temps de notícies i ara ens desplacem fins al Canà, perquè un estudi elaborat pel Laboratori de Toxicologia de la URB ha conclòs que la substitució dels hidrocarburs per Enerfuel, una barreja de residus sòlids urbans i industrials, com a combustible per al funcionament de la fàbrica de ciment de l'empresa Cemex a Alcanà, no genera més impacte en el risc per a la salut de les persones i a l'entorn. L'estudi, que s'ha allargat durant els 2 anys que ha durat la prova de substitució de combustible fins un màxim de 30% d'Enerfuel, ha analitzat mostres d'aire, vegetació i sol en busca de metalls pesants, dioxines i furans. Amb aquests resultats, Cemex estudia ara la viabilitat tècnica d'ampliar l'ús d'Enerfuel a les seves instal·lacions. Domènec Ramal, Alcanà Ràdio.
Què tal, Tere? Bona tarda. Des d'Alcanar parlem avui de qüestions mediambientals i ho fem per destacar aquesta roda de premsa que en el dia d'ahir celebraven conjuntament l'empresa Cemex i el Laboratori de Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili. De fet, el seu responsable, el professor Josep Lluís Domingo, ha estat, o va ser, l'encarregat ahir de presentar les principals conclusions d'aquest estudi que en els últims 2 anys han portat a cap, l'estudi d'avaluació dels possibles riscos per a la salut i l'entorn de la utilització de l'Enerfuel com a combustible. L'Enerfuel, o més conegut també popularment com la biomassa. Aquest ús sembla ser que, en principi, segons les primeres conclusions, no produeix impactes afegits en l'entorn i la contaminació d'Alcanar. De tota manera, els resultats dels mesuraments, cal dir, continuen reflectint els valors d'emissió molt per sota dels límits legals i, en alguns casos, inferiors als que comporta l'ús exclusiu de combustibles fòssils. Com dèiem, la Rovira i Virgili i l'empresa Cemex van presentar ahir mateix a la seu de la Cambra de Comerç aquest estudi, un treball que ha durat, com hem dit, 2 anys i que ha arribat a la conclusió que la substitució de part dels combustibles fòssils per biomassa, per Enerfuel, combustible derivat de residus sòlids urbans i industrials, no produeix cap impacte significatiu en la salut de la població ni en l'entorn de la fàbrica. Ho explicava el professor que s'ha encarregat de coordinar aquest estudi, el senyor Josep Lluís Domingo. L'escoltem.
No s'han trobat canvis amb els nivells d'emissió al voltant de la planta Fenix d'Espanya, després de l'utilització d'Enerfuel, que és aquest combustible alternatiu que estan gastant ells, els riscos no cancerígens, sobre el ronyó, sobre el fetge, sobre el sistema nerviós, etc. I els cancerígens derivats de l'exposició d'aquells metalls pesants i de dioxines estan dintre els rangs considerats com a assumibles, com a segurs per a la salut de la població, segons els estàndards nacionals i internacionals, Organització Mundial de la Salut, Agència Europea de Salut Pública, etc. I que no s'han trobat diferències estadísticament significatives, fins i tot sí que s'ha trobat un lleuger descens amb els riscos, com hem dit, abans i després de la substitució de combustible tradicional. De totes maneres, d'aquell lleuger descens tampoc ne faria propaganda, perquè tampoc és el que es buscava. O sigui, aquí que se busca que redueixen les emissions de CO2. Este era l'objectiu bàsic. Si, a més, damunt també ens va bé per l'altra banda, estupendo.
Cal dir que la recerca durant aquests 2 anys ha recollit mostres d'aire, de vegetació i de sol pel que fa als metalls pesants, dioxines i furans, i els nivells obtinguts, com dèiem, han estat inferiors al nivell genèric de referència més restrictiu. Cal dir també que l'estudi avaluava el possible risc per a la salut humana de l'ús d'aquest tipus de combustible a la planta de Cemex d'Alcanar, i per això es va calcular l'exposició de la població a diferents contaminants per 3 vies, ingestió, inhalació i contacte dèrmic. La principal conclusió en aquest apartat de la recerca és que tampoc no s'han trobat diferències estadísticament significatives entre els valors obtinguts en les mostres del 2008 i el 2009. Per la seva banda, la veu de l'empresa, el director de la planta de Cemex d'Alcanar, Francisco Iniesta, precisava també que la implantació de l'Enerfuel està subjecta a d'altres criteris tècnics. L'escoltem.
Estamos en promedios del 30%, en este momento. Pues en el tema de l'Enerfuel estamos en un periodo de pruebas en el que, aparte de los temas ambientales, también tenemos que valorar los temas técnicos y los temas de proceso, ¿no? Ese proceso termina en julio y a partir de ese momento es cuando tenemos que hacer una evaluación de dónde, hacia dónde tenemos que tirar en el futuro, cuando tengamos terminado todo el tema de pruebas y valoremos todos los temas de tanto ambientales como técnicos, ¿no?
Per acabar, hem de dir també que la intenció de la cimentera és de continuar treballant, buscant vies alternatives per tal d'evitar el consum de combustibles fòssils, i si en els últims 2 anys i durant el temps que ha durat l'estudi s'ha treballat en un percentatge d'un 30% aproximadament d'Enerfuel, la intenció de la planta és d'arribar, si és possible, fins al 45% d'aquest combustible.
Gràcies, Domènec. Canviem de municipi, ens situem ara a Santa Bàrbara, a la plana del Montsià, perquè aquesta localitat invertirà enguany 24.000 euros en camins, acollint-se al pla de camins de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Dins del pla de manteniment de camins, l'Ajuntament de Santa Bàrbara ha començat aquest 2010 amb la millora de diverses vies rurals del terme municipal, acollint-se, com la resta de municipis que formen part de la Mancomunitat de la Taula del Sénia, al conveni signat amb el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí per un total de 13 milions d'euros que rebrà la Mancomunitat per a aquest concepte d'arranjament de camins, aportant-ne el Ministeri 11.700.000 euros i la resta els pobles que formen part de la Mancomunitat, entre ells i entre d'altres Santa Bàrbara. Segons s'explica a la nostra emissora, el regidor d'Agricultura Planer, Jordi Roé, l'aportació que el nostre Ajuntament farà en aquest exercici representa un 15% del valor de l'obra total, per ser més exactes, uns 24.000 euros. Jordi Roé.
No vam fer una planificació de manteniment de camins, que és el que anem fent, encara que aquests dies que ens va plovent i aquests Nadals que ens ha plogut més, això que ens provoca és que surten més clots, els camins en rec asfàltic, els que estan en segur respostes fan més mal d'aixòs, i bueno, poquet a poquet, pues, quan s'aixecarà el temps i això, farem un parxejat, un manteniment a tots els camins, i a part, pues, bueno, cada any, pues, per mig de la taula del Sénia, pues, mirem diferents camins d'arreglar i bueno, anem temporejant, decidint quins camins fem. La taula del Sénia són 24 municipis, si no recordo malament, hi ha una bossa de diners i bueno, llavors es reparteix equitativament a cada municipi. La taula del Sénia ho trauen del Ministeri, i llavors, pues, bueno, l'Ajuntament paga, me sembla que un any paguem un 15% del valor de l'obra. Claro, una obra que valgui un milió d'euros, pues, només se paga el 15%. A l'Ajuntament de Santa Bàrbara, tots aquests camins no supera els 24.000 euros.
Els treballs d'arranjament d'aquests camins al terme municipal de Santa Bàrbara, segons Roé, estava previst començar-los aquest mes de febrer, tot i que des de la Mancomunitat s'ha informat que encara que ja es va donar llum verda per iniciar totes les obres, està previst començar a l'Aragó, als pobles i als camins de l'Aragó, el dia 15 de febrer, i a la Comunitat Valenciana i als pobles de Catalunya el dia 1 de març. Els camins que s'arranjaran al terme municipal de Santa Bàrbara, segons Roé, són el camí de Soquet, lo de Palomo, el camí que va des de l'antiga Campsa al camí de partició amb el terme de Masdenverge o camí del Pinet, i el camí del cimentiri.
Abans de fer una breu parada al nostre temps informatiu, us parlarem d'una notícia relacionada amb l'ensenyament, perquè s'ha iniciat ja el període de preinscripció 2010-2011 a l'Escola Sant Jordi. Preinscriure durant aquests dies els nens i nenes que comencen la seva vida escolar. El curs que ve és bàsic per a la correcta assignació de professors per part del Departament d'Educació. Tal com ens amplia en la següent crònica, des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
El passat 2 de febrer va començar el període de preinscripció a l'Escola Sant Jordi per tal de matricular els alumnes que comencen la seva vida escolar durant el curs 2010-2011, és a dir, els que van néixer l'any 2007. Aquest període finalitza el dia 16 de febrer i, de moment, fins a aquest dimecres, només hi havia 20 alumnes preinscrits dels 70 nens d'aquesta edat que hi ha a la població, segons les dades estadístiques sobre naixement del registre civil. Octavi Figueres, director de l'Escola Sant Jordi, ens explicava per què és tan important que les famílies amb fills per escolaritzar enguany ho facin durant aquests 14 dies de preinscripció.
És importantíssim que tots els que tingueu nens o nenes en edat escolar a partir dels 3 anys, ara ja al setembre, que es faci la preinscripció. Importantíssim pel sentit que quan s'acaba el termini de sol·licitud, el termini de presentació de sol·licituds, les dades van al departament i és aquest qui adjudica el nombre de mestres per poder atendre correctament aquests alumnes. Cada any estem amb la mateixa història, en què esperem l'últim dia i hem d'anar trucant a la gent perquè vinguin a fer la preinscripció.
En principi, a l'escola, per al curs 2010-2011, es preveu que hi hagi 3 grups de P3 per acollir en comoditat els 70 nens i nenes que inicien el curs. Això suposa que el Departament d'Educació ha d'adjudicar 3 mestres, sempre que es justifiqui en prou temps que aquests nens realment estan preinscrits. Octavi Figueres insisteix en la necessitat que pares i mares s'entenguin, que han de donar compte dels seus fills perquè els últims dies el retras provoca un gran trasbals en l'escola i en els encarregats de gestionar tot plegat. Per exemple, si només es poden enviar dades al departament sobre 50 nens, el departament només assignarà 2 mestres, lògicament. I el problema pot esdevenir al setembre, quan la ràtio adequada de nens per classe, que està en 25, no es complixi i s'hagin d'embotir més nens per aula, amb el conseqüent perjudici per a mestres i alumnes. Tothom que hagi d'escolaritzar el seu fill té temps de fer-ho fins al dia 16 de febrer, us recordem. Els impressos de la preinscripció es troben a la secretaria de l'escola i es poden recollir de 9 a 1 i de 3 a 5. Pel que fa als altres centres escolars de la població, igualment a l'institut també ha començat el període de preinscripció en les mateixes dates. I a la llar d'infants Xerinola comença al maig.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Arriba a la festa del Carnestoltes a l'Aldea. El proper 13 de febrer t'esperem a l'Aldea amb el Carnestoltes 2010. L'agenda per al dia del Carnestoltes, el dissabte 13 de febrer, serà la següent. A les 17 hores, concentració de disfresses a l'Ajuntament. A les 17:30 hores, rua de Carnestoltes, amenitzat per la xaranga de la banda de música Verge dels Prats. A les 18 hores, festival Carnestoltes Infantil. Premis a totes les disfresses amb el grup d'animació Alea Teatre. A les 17 hores, xocolatada al pavelló. A les 23 hores, ball de Carnestoltes amb Blu Maresme. Al descans, elecció de les millors disfresses. El preu d'entrada al públic serà de 5 euros. Per als que vagin disfressats, serà gratuït. No et perdis el Carnestoltes 2010 a l'Aldea. T'esperem. Col·labora la Llar d'Infants Bressol del Delta. L'AMPA, 21 d'abril. L'AMPA, Maria García Cabanes. I la banda musical Verge dels Prats. Organitza la Regidoria de Cultura i Festes de l'Ajuntament de l'Aldea.
Delta Gourmet, primera jornada de l'anguila a Deltebre, els dies 12, 13 i 14 de febrer. Degusta l'anguila de mil maneres diferents, sabors i gustos com mai has tastat als següents restaurants. Can Cris, restaurant Castro, Delta Hotel, restaurant Nicanor, Casa Nuri, restaurant El Garxal de l'Hotel Rull, restaurant Tramontano i Sons de Mar Restaurant. Primera jornada de l'anguila al preu de 30 euros tot inclòs. Organitza Federació de Comerç i Turisme de Deltebre.
Els propers minuts els ocuparem parlant de la promoció turística perquè 7 municipis de les Terres de l'Ebre estan units pel conveni Corner 2010. La signatura d'aquest acord permet la promoció conjunta del territori i la marca de les nostres comarques en diferents fires nacionals i internacionals, tal com ens explica en la següent crònica des de la Cala Ràdio, Araceli Domínguez.
L'Ametlla de Mar va ser un dels 7 municipis de les Terres de l'Ebre que dilluns 8 de febrer van signar un conveni Corner. Aquesta paraula fa referència a un espai comú i diferenciat de promoció conjunta en fires nacionals i internacionals per aquest any 2010, per tal d'incrementar la notorietat d'aquesta destinació turística. La signatura de l'acord es fa de forma anual i permet revalidar les tasques de promoció exterior que des de fa temps impulsen els municipis de les Terres de l'Ebre. El marc de la signatura va ser el Conservatori de Música de Tortosa i, a banda del regidor de turisme de la nostra població, Antoni Montagut, van rubricar-lo al president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Joan Areggio, al representant de l'Oficina Municipal de Turisme de Tortosa, Ferran Bel, al representant del Patronat Municipal de Turisme de l'Ampolla, Francesc Arasa, la regidora de Turisme de Deltebre, Susana Gómez, als representants de les oficines de turisme d'Alcanar i Sant Carles de la Ràpita, Josep Bord i Rosa Anglès, i al representant de la regidoria de turisme d'Ascó, Pau Daniel Serrano. Enguany està previst que l'oferta turística de les Terres de l'Ebre es promocioni a fires especialitzades del sector, com són Mahana, a Toulouse, que ja es va celebrar del 5 al 7 de febrer, Navarturt, a Pamplona, que té lloc del 19 al 21 de febrer, Destinacions Natur, que es du a terme del 26 al 28 de març a París, i el Saló Internacional del Turisme, que es fa a Barcelona del 15 al 18 d'abril. A més, amb aquesta participació, tots plegats dels diferents organismes, s'aconsegueix una millor gestió del temps i, potser el que és més important, de recursos econòmics. Així, cada patronat amb la signatura del conveni haurà de desembutxacar 2.350 euros per la participació en les 5 fires, xifra que seria 5 vegades més grans si cada institució anés pel seu compte. Antoni Montagut, en regidor de turisme de l'Ametlla de Mar.
Hem dut a terme la signatura del conveni Corner per la promoció conjunta del territori i baix l'aixopluc de la marca Terres de l'Ebre. Som una sèrie d'ajuntaments que ens unim cada any per estar representats a les fires que entenem que poden ser les que més benefici ens aporten en qualitat de visitants. Això es ve produint any rere any i el que fa és permetre que en una aplicació de recursos limitada puguem estar presents a les fires que considerem més interessants.
Segons l'Observatori de la Fundació d'Estudis Turístics, les xifres confirmen l'èxit creixent de les Terres de l'Ebre com a destinació turística i assenyalen que el gruix de visitants que s'acosten a la zona són catalans d'entre 35 i 44 anys que ens visiten amb la intenció de relaxar-se. Això pel que fa al 2009. També destaca l'augment del flux de turisme internacional i el canvi de classe social dels visitants, de classe mitja-alta, amb més poder adquisitiu i que, per tant, pot revertir en més riquesa per al nostre territori.
Gràcies, Araceli. Turísticament parlant, el territori també s'encarrega de promocionar i dinamitzar els atractius, especialment els gastronòmics. I és que a Deltebre aquest cap de setmana s'enceta el Delta Grumet amb la promoció de l'anguila, un plat exquisit que a Deltebre saben cuinar d'una manera única. Lluïsa Bertomeu ens ho explica des de Ràdio Delta.
La Federació de Comerç i Turisme Deltebre, FECOTUR, enceta les jornades Delta Grumet. La primera jornada estarà dedicada a l'anguila i es celebrarà demà divendres dia 12 i també dissabte 13 i diumenge 14 de febrer. Durant aquests 3 dies, els 8 restaurants participants, Casa Nuri, Nicanor, Delta Hotel, Sons de Mar, El Garxal de l'Hotel Rull, Tramuntano, Castro i Can Cris, oferiran menús de 30 euros amb l'anguila com a principal ingredient, cuinada de diferents formes perquè tothom degusti aquest excel·lent producte autòcton, tal i com destaca Maria Cinta Otamendi del restaurant Els Bascos.
L'anguila és un producte que és autòctono d'aquí i que es pot traure molt de partit. La gent de fora ve en la il·lusió de provar-la, hi ha gent que s'atrevix i hi ha gent que no, i una vegada ho dones a provar, perquè dins de la productivitat de la cuina se pot elaborar de moltes maneres i cada vegada més, inclús no el típic d'antes de trobar-se una anguila en suc pelada, sinó que ara inclús se pot introduir a la nova cuina. És un producte molt bo, molt gelatinós, té molta carn i es pot treballar molt bé. Llavors, nosaltres, com a típic d'aquí del Delta, perquè no ser els pioneros de fer una diada que és l'anguila i que es pot elaborar de moltíssimes maneres i cada vegada més.
Entre els participants en aquesta primera jornada de l'anguila es sortejarà un cap de setmana gastronòmica del Tebre. Si us animeu, ja ho sabeu, des de demà divendres i fins al diumenge, jornada de l'anguila. Per conèixer els menús i més informació, podeu visitar la pàgina web fecotur.org.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Vine a apoyar a Crator a la Sala Razzmatazz de Barcelona en motiu de la competició de bandes a nivell mundial Emergenza. El proper dia 13 de març es facilitarà un autocar per anar i tornar amb totes les comoditats. Farem festa i sortejarem una guitarra firmada pel grup.
Informa't al Facebook de Crator. L'informatiu de Mute. L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Tots els dies la meteorologia és notícia, però avui pren un interès especial, sobretot després que el Servei Meteorològic de Catalunya alertés del temporal de fred, neu i vent que ens afectarà els propers dies i que sembla a les Terres de l'Ebre serà més intens durant el cap de setmana. Escoltem la previsió meteorològica.
Es mantenen les temperatures encara per sota dels 0 graus en molts indrets a hores d'ara. L'ambient es mantindrà gèlid al llarg de la jornada, amb temperatures en el Pirineu sota 0, també en el Prepirineu, i valors màxims que en molts casos a l'interior del país no arribaran ni als 5 graus. De fet, les temperatures més elevades avui esperem que s'acostin com a molt als 7, 8, 9 graus. Jornada, doncs, d'ambient de rigorós hivern, dominada pel vent, que incrementa la sensació de fred, un vent que està bufant a tot el país, però sobretot intens als dos extrems, i també a zones elevades del Pirineu, i un vent que acumula molt de núvols en el vessant nord del Pirineu, on la nevada s'està intensificant, Vall-d'Aran, nord del Pallars, Principat d'Andorra. Una nevada que al llarg de la jornada avui pot estendre's a la resta de la serralada de manera intermitent i fins i tot arribar al Prepirineu, o, de manera ja més aïllada, alguns ruixats de neu arribar a l'extrem nord de les comarques de Barcelona, interior de les de Girona. A la resta, fora del terç nord, en conjunt, dominarà el cel serè, fred i ventós, com dèiem. Temporal marítim a tot el Mediterrani Occidental i a les Balears, també amb ambient fred, esperem que arribin precipitacions disperses que seran en forma de neu en cotes baixes. De cara a demà, els termòmetres toquen fons, per tant, ja no baixaran més. Continua l'ambient gèlid de ple hivern, parlem ja de més estabilitat i tan sols algunes nevades en el vessant nord del Pirineu i el vent que es mantindrà. Sembla que pel cap de setmana les temperatures no variaran gaire, potser amb una lleugera tendència a recuperar-se, però encara amb un ambient de rigorós hivern i amb més núvols, però difícilment ara com ara amb risc de precipitacions.
Ja ho han escoltat. Era la informació que ens feia falta avui per a posar el punt i final al nostre temps de notícies. Els emplacem demà divendres, com és habitual, des de la seva municipal, una vegada més, a confiar la informació amb l'informatiu de Mute.